Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu què és i per què serveix el sucre isomalt? Ai, és que el sucre isomalt no és un sucre normal i corrent com el comú que trobem. El sucre isomalt és un poliol, una barreja de dos alcohols disacàrics, el glucomanitol i el glucosorbitol. L'isomalt s'ha fet servir durant anys en productes com caramels, tofis, xocolates i galetes per la seva propietat d'antihumitat respecte al sucre comú. A diferència del convencional, el sucre, la blanquilla, que normalment coneixem, es presenta en forma de pols, és menys soluble que el sucre i costa més de fondre a la boca. El seu poder edulcorant respecte al sucre, atenció, és de la meitat. Es fon al foc sense haver d'afegir aigua i no s'enfosqueix a altes temperatures. Ja ho veieu, el sucre isomalt ens pot fer coses que el sucre convencional no pot. Heus aquí la qüestió.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Què, teniu gana? Clar, esmorzeu poquet i després, a l'hora de dinar, tots són presses. No patiu, no patiu, que el nostre pica-pica us el servirem ben ràpid. Mireu, va, primer de tot, des del celler, de l'Empordà, de l'Olivar d'en Jan, en Jordi Esteve, ja el tenim a punt. Ja ho veurem, ja ho veurem. El tuit de l'Imma Puigcorbé, la nostra pagesa i veterinària. També un nou formatge. Vinga, va, molta cuina formatgera. També tenim una miqueta de Bocato di Cardinale. També us posarem una cassoleta, no sé si us la posarem al principi o al final del pica-pica. I un nou restaurant a la Guibregínies. I el reportatge, ei, atenció, atenció, que em sembla que avui us tocarà la fibra. Les terroeles ja la tenim a punt aquí, a la banda freda de la cuina, d'aquí de Catalunya Ràdio, de la Fonda, perquè ens està ultimant les postres. I la cita final avui serà tan dolça com una coca de pinyons. Què? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I ja tornem a tenir a la Sumoya, la nostra amiga castellano-manxega, la nostra col·laboradora de la Fonda, que, per cert, escolta'm, com tenim els formatges a manxegos?
Bueno, jo et diria que los millors del món. Però, bueno, clar, és que... Què vols que et digui?
Ai, mira, mira, aquí a la Fonda fem una secció de formatges catalans que un dia d'aquests et portarem les receptes perquè les tastis.
Perfecte, perfecte.
Vinga, va, a veure, quina dona ens portes avui? Em sembla que avui hem d'anar cap al Brasil?
Cap al Brasil. Ens anem al Brasil, però una dona que està afincada aquí a Barcelona i a Catalunya. Sí, sí.
És la Patricia Smith, oi?
La Patti o Patricia Smith. És una dona també molt, molt peculiar i a mi m'encanta. Bueno, el seu treball es podria definir com de alta orfebreria dolça. És una fascinada per l'art i la confiteria des de fa 12 anys. Patricia es va formar al seu Brasil natal, però també als Estats Units i al Regne Unit. Actualment treballa amb el Christian Escrivá, el obrador de la seva pastisseria Escrivá a Barcelona, del que també és parella. Tots dos van publicar un llibre que es diu Pat Smith's Cakes, de rebosteria per a nens i amb receptes fàcils i creatives. La pastissera és considerada una de les grans figures d'aquest entorn. Ha participat en programes de televisió com Masterchef Espanya i la seva versió en Anglaterra i Grècia. En 2017 es va a fer popular amb la seva participació en el reality de televisió Bogeria a la pastisseria emès per TV3.
Ui, clar, mira, a vegades ens passa coses d'aquestes, no? Quan tu dius, mira, la Patricia Smith és la parella d'en Christian Escrivá, no? Diu, aquesta persona és la dona de... No? Aquí tant podem dir que la Patricia és la dona d'en Christian com en Christian és l'home, és la parella de la Patricia.
Bueno, jo aquí diria tanto monta, monta tanto, Patricia, como, bueno, pues como Escrivá. És que són, per mi són iguals, no anem a dir que un és més que l'altre, però són superbons los dos.
Quin tàndem, eh? Aquests dos els fotem amb una bicicleta i poden fer, bueno, la Volta a Catalunya i guanyen.
Guanyen segur, i tant.
Moltes gràcies, Su.
Gràcies a tu, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
La Marina Vilalta, amb 95 anys i a punt dels 96, és la pastora més longeva en actiu de Catalunya. Això va fer que l'any passat reconeguessi la seva trajectòria amb la Creu de Sant Jordi. Ahir la tarda, gràcies a l'Abramo Riols, la vaig poder conèixer en persona i em va fer tanta il·lusió. La Marina, des dels 7 anys, que mena ovelles, quan va haver d'anar a guanyar-se el jornal, igual que els seus 11 germans. Ella va néixer a Ogassa, però als 22 anys es va casar i va anar a viure a Bruguera, d'on ja no se n'ha mogut. Juntament amb en Pinxo i la Petita, cada dia treu les ovelles perquè pasturin aquestes terres a les faldilles de l'imponent Taga. Ella agafa un serró amb menjar pels gossos i pa sec per les ovelles i marxa a camps enllà i on troba un bon lloc, s'hi ageu i controla el ramat. Es nota que estima les seves ovelles, les negres un pèl més, i si li acosten, i els hi dona alguna gla que els guarda a la butxaca, i els hi fa petons i la rasca. Deuen pensar que sóc una vella boja, perquè també parlo amb els gossos, i riu. I ens explica historietes a la seva joventut, i després ens canta una cançó que la va aprendre dels seus pares mentre desgranava el blat de moro. I jo, com en un núvol, em quedaria mil hores més amb aquesta dona que m'expliqués i em cantés cançons. Però ja hem fet tractes i em guardarà una xaia negra ripollesa que intentaré cuidar-la tant com la Marina ho hagués fet a casa seva. Gràcies, Abraham Urriols. Per mi ha estat un regal immillorable conèixer la Marina i poder passar temps amb ella.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Pol Cabanes, xef executiu de Can Blau a Palamós. Per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
Què t'agrada de salat, a veure?
Embotit, una bona torrada de pa amb tomàquet i, bueno, una mica de formatge, per exemple, artesà.
Del mar, què és el que et fa més tilintilín?
Les gambes de Palamós.
I de la terra?
De la terra, home, jo et diria que quan he estat a l'estranger, els embotits.
Molt diferents d'aquí, eh?
No tenen res a veure.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, doncs mira, una truita, per exemple, unes torrades i una mica d'embotit, que dèiem, triomfa, eh? Quan no tens temps, sobretot.
A veure, atenció amb aquesta pregunta, eh? Un vici culinari que puguis explicar.
Vici culinari? El sushi? Sushi de veritat, ben fet, o unes ostres, per exemple.
Tens algun utensili a la cuina que no puguis estar sense ell?
Un bon ganivet ben afilat, sobretot. No té per què ser japonès, però ben afilat. Un yanagiba o...
Ja m'hi posa d'això, eh? Un sabor o aroma de la teva infància?
De la meva infància? Pues l'olor dels tomàquets a l'hort.
Bona, bona aquesta. Quan no treballes, on vas a dinar?
Normalment surto a disfrutar, perquè en un dia lliure a la setmana s'ha d'aprofitar bé.
I a veure, va, mulla't, has de dir un lloc.
Ah, quin lloc? Doncs mira, aquí a Palamós m'aniria a Cala Taverna.
Bona, bona. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Et diria que una tonyina vermella mediterrània, crua, cuinada, a la brasa, com sigui.
i un producte que no suportis?
Home, m'agrada bastant tot, eh? Costaria...
No hi ha res que dius, això encara que m'ho facis de qualsevol manera...
Poder un bròquil bullit o una coliflor, més aviat, una coliflor bullida, així em costa més.
Va, per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costelles.
Pol Cabanes, moltes gràcies.
De res, Pep.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I és el moment de tenir... Avui ha portat la cassola, eh, Quim?
Bon dia.
Avui t'has portat la cassola.
Sí, esclar, sense cassola no farem res.
Sí, perquè te la vas emportar, eh?
Clar, clar, clar.
Escolta, què farem avui?
Avui farem un conill amb escamarlans.
Oh, que bo. Aquest és d'aquells que surt al llibre del que hem menjat d'en Josep Pla, eh?
Ah, sí.
Aquest surt.
És veritat, sí, ja l'he llegit, sí.
A veure, com ho fem, el conill amb escamarlans?
A veure, en primer lloc agafaria, jo sempre agafo els escamarlans, la cassola, i afegim una mica d'oli, i faig una mica, saltejo d'una mica els escamarlans, res, allò un minutet per bandre, i ja el reservo. I en la mateixa cassola, després ja hi afegeixo tot el conill, que així ja m'ha agafat una mica de gust de l'escamarlà. Enrosseixo tot el conill, que prèviament podem agafar un conill sencer o podem agafar, perquè les coccions siguin iguals, podríem agafar o cuixa o espatlletes de conill, que quedaria perfecte, no?
Sí.
En aquest cas, doncs mira, el farem amb espatlla i quedarà molt bé. Després fem la cocció del conill i
ben
quan
daurat,
ja el tenim ben torradet, ja hi podem afegir-hi el sofregit.
El sofregit.
Sí, posarem una mica de sofregit de ceba. I després, en aquest cas, al fer-lo amb escamarlans, jo normalment sempre que faig algun guisat amb peix, el brou el faig de peix.
Ah, molt bé.
Li poso de peix i així té més gust.
I sofregit queda perfecte. De ceba o ceba i tomata?
Podem posar-hi una mica de tomata aquí.
Però
també.
Però poquet, no?
Sí, molt poc, molt poc. Re, allò, 4 cullerades de sofregit de ceba i una de tomata.
I tu amb aquest tipus de guisats, ets, per exemple, també de posar-hi una mica de vi ranci, una mica de
també,
moscatell
també.
O de
sí,
granatge?
Sí, sí, sí. Un vi ranci queda perfecte. Es fa la reducció i que marxi l'alcohol i que només li quedi el gust del vi.
Llavors queda el perfecte. Fumet i que vagi coent, no?
Després posem el fumet per acabar de fer la cocció del conill, de les espatlles, i res, ja després hi afegim la picada, fem una picada també amb unes torradetes o uns carquinyolis, una mica d'ametlla, avellana, all i julivert.
Saps tot... què m'agrada a mi amb aquests mar i muntanya, així, pollastre amb gambes, conill amb escamarlans? Un tallet petit de xocolata.
Ah, molt bé. Jo la xocolata no la faig servir gaire. Me la menjo, però a la cuina no l'aplico gaire.
Hòstia, doncs jo aquella presa de xocolata petit... No, clar, no gaire, perquè si no semblarà allò un plat mexicà, eh?
Clar. Sí, però...
Un tallet petit...
Un trosset li pot donar bon gust, no? Sí. Barrejat amb la picada, no?
Exacte.
Ah, perfecte. Exacte. Ah, ja ho provaré. Me l'apunto.
Ben deixatat, sí. Això amb el suc de cocció.
Sí, sí. Ja ho afegim la cassola i 5 minutets més i ja hi posem els escamarlans a sobre. Un moment més i ja està, i tenim un plat ja a punt per menjar l'endemà, per exemple.
Tenim un plat de categoria, Quim.
De primer nivell.
Exacte.
Boníssim.
Moltes gràcies.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Òscar Gómez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Ja tenim la guia oberta, la guia Virgínies. Què? Cap on anem avui?
Mira, avui l'omplim amb un bar de Tarragona. Tarragona té moltes coses xules. L'herència romana, el port carismàtic... I té també uns barris molt interessants, perquè sovint a les ciutats on hi ha molta personalitat és als barris. Avui anem al barri de Torreforta, que és un barri que pren el nom d'una torre fortificada que tenia missions de defensa i vigilància. I en aquest barri, que va començar a edificar-se a mitjans del segle passat, trobem el bar La Rosa.
Bar La Rosa. I a veure, hi haurà La Rosa aquí?
Doncs no, perquè mira, aquest bar el van obrir el Gumercindo i l'Encarnación al 1956, el Jesús Andreu és l'actual propietari, que és el fill, i a la cuina trobem a la José, que és la seva dona, José, la Josefina, la Paqui, l'Angelina i la Pili. Quatre cuineres per un bar.
Això està molt bé. Quatre cuineres per un bar, eh?
Això demostra que hi ha molta feina, que van molt a saco, que tenen moltíssima clientela i que necessiten molta marxa.
A veure, va, què hi vas menjar aquí?
Doncs mira, vaig menjar a la seva fantàstica terrassa, estan especialitzats en esmorzar de forquilla, i és el que vaig fer, uns callos, unes tripes, que són el que li dona més fama al local. A mi m'agraden perquè és amb molta salsa, no tenen cap i no tenen pota, que és una cosa que ara està molt de moda, barrejar la tripa amb el cap i pota. Ells no fan tripa, pura i dura. Pràcticament tothom que va es demana aquestes tripes. I també us enamoraran els calamars amb salsa, una salsa molt contundent i molt profunda, d'un color com de cardenal, que és una meravella.
Déu-n'hi-do, aquí suposo que aquest dia no vas fer postres.
No, no vaig fer postres perquè a més vam menjar musclos, vam menjar la sèpia amb allioli, que és una tapa típica de migdia de Tarragona, que ells la poden fer també a l'hora d'esmorzar, amb saladilla, patates braves, no, postres no cabien.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, però escolta'm, fa molt bona pinta i a més m'agraden molt aquests bars, diguem-ne, que no surten a les guies. Bé, ara sí, a partir d'avui sortirà a la nostra guia Virgínies de la cuina el restaurant Bar La Rosa de Tarragona, del barri de Torreforta. Moltes gràcies, Òscar Gómez.
A vosaltres, una abraçada.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I seguim la ruta formatgera. Avui anem a prop de mar. A prop de mar perquè allà hi trobem Morgó Formatges amb la Sílvia. Sílvia, com va això?
Molt bé.
Caloreta, caloreta?
Sí, ara ja sí.
Sí. Escolta, a veure, amb aquesta ruta que fem aquest estiu a Catalunya Ràdio, aquí a la Fonda, volem un formatge que sigui ideal per combinar amb xampinyons. Tens alguna proposta?
Sí, mira, us proposo la pubilla. Ah. Formatge de vaca, escorça rentada.
Uh-huh. És petitó la pubilla, no? És mida petita.
Sí, és mida petita. Té al voltant d'uns 370 grams o 400.
Uh-huh. I què és? És de pasta tova? És més duret? Fon bé?
Fon molt bé. És un formatge que no... És semidura la pasta, no està premsat, sinó que s'autopremsa, però bueno, el fet d'anar-li rentant l'escorça fa que cada cop sigui com més cremós, va protolitzant i per tant per dintre es va liquant. I sí, fon molt bé, fon molt bé.
Clar, perquè allò, formatges que fonguin, sembla que tots fonguin i no, eh? N'hi ha que quan fonen queden ben líquids, altres, diguem-ne, queden allò molt elàstics, altres queden durets, allò com que podries fer ben bé un cruixent. Aquest és dels primers, eh? I a més, aquest té l'escorça rentada, com dius tu.
Sí, la pubilla és, com deia, és un formatge de llet crua de vaca, que el que fem és rentar l'escorça. L'habitual és fer-ho normalment amb salmorra, amb una dissolució d'aigua i sal. També hi ha alguns que fem cervesa i nosaltres, bueno, vam decidir fer-ho amb un cava, com un cava de la bodega Rovellats, que tenim aquesta sinergia, que vam decidir col·laborar fa uns anys i, bueno, el fet de rentar-li sempre aquesta escorça amb aquest cava, doncs fa que maduri sempre doncs, amb una certa humitat, amb un alcohol a sobre i doncs encara activem més aquesta proteòlisis, no? Això de que sigui més cremós, més fondent.
Home, i aquí, avui no, eh? Avui el farem en xampinyons. Però ara estava pensant, tu que aquí al voltant tens tantes maduixes a Sant Iscle de Vallalta, suposo que també combina bé aquest formatge amb maduixes.
Sí. De fet, nosaltres quan fem aquí també sempre l'obrador visites i fem vermuts i això, sempre hi ha maduixetes per acompanyar tots els formatges, però sí, en especial la pubilla que té aquell punt així una miqueta també, com ha dit al final, les maduixes del Maresme i van perfecte.
Doncs mira, escolta, tal dit tal fet, acabem el programa, anem a cuinar un bon formatge com aquest que tens a la pubilla amb xampinyons i us el pengem a les xarxes socials de Crefa i de la Fonda de Catalunya Ràdio.
Perfecte.
Que vagi molt bé, Sílvia.
Gràcies, Pep.
Una abraçada.
Mató. cardons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Avui no en deixen caminar gaire aquí en aquesta tertúlia que avui tindrem en aquest plat fort de la Fonda d'estiu. I és que, mireu, a l'estiu hi ha molta gent que diu, no, a l'estiu jo és que només m'entren coses líquides, sopetes i coses d'aquestes. Doncs mireu, què voleu que us digui? A mi, a l'estiu, unes bones llesques de pa de pagès amb un bon embotit i, això sí, una amanida de tomata i ceba al cop de puny, això entra de meravella. Però clar, arribem aquí, no? Pa. Pa és molt genèric, perquè, clar, podem parlar de molts tipus de pans. Hi ha gent que ara s'ha posat a fer pa de massa mare a casa seva, que això ja està molt bé. Us en recordeu d'aquella època que la gent tenia una andròmina, una mena de forn per fer el pa, que hi posava tots els productes per allà i feia una cosa com un pa de molla? Algú encara té aquella andròmina? Perquè no sé si dir-li... Ara els hi preguntarem aquí a la gent que tenim. He entrat en una ignota fleca de Barcelona, perquè aquí tenim a tres flequers que tenen moltes coses en comú. Mira, ja els veig aquí asseguts a la taula. Ei, què tal, nois? Com anem?
Bé, bona tarda.
Noies, com esteu?
Molt bé.
Avui voldríem fer una tertúlia panarra amb la Georgina Crespo, de la Fleca Balmes, amb Marc Casamitjana, de Montserrat Fornés, i amb en Gerard Gil, de Forngil. Tots tres a Barcelona, no?
Així és. Sí,
correcte.
Però escolteu, sou molt joves vosaltres.
Bueno, som...
No tant.
No? A veure, Marc, tu de la Fleca, des de quan la teniu?
Bueno, això és una mica trampós, eh? La Fleca ve de diverses generacions enrere. El meu avi era forner, el meu besavi també. Però jo tot just fa 4 o 5 anys que m'hi dedico. Jo vinc d'un altre món, per tant...
És que fas cara d'haver sigut director de banc.
Bueno, no he estat director de banc, no vinc d'aquest món. Vinc d'un altre món, però també molt allunyat del món del pa, sí.
De quin món?
Del món del gran consum.
Ah, molt bé, sí. Bueno, tot és alimentació, no?, cap i la fi.
Sí, de fet, un dels motius pels quals hi vaig entrar, entre ells, era perquè pensàvem que el món del pa ens donava molt de joc per portar salut a través de l'alimentació. Quan tu treballes amb bones farines i fas bon producte, pots fer que el teu veïnat i la teva gent mengi saludable, i això és interessant.
Georgina, tu també ets molt jove. Tu a la casa teva, a la Fleca Balmes, quan vau començar?
Doncs mira, la Fleca és del 1908, és del meu besavi. Justament, és una mica com ell, crec que els tres compartim que venim de família flequera, però tots hem estudiat carreres i després, al final, acabarà tirant el monte i hem acabat tots seguint el llegat de les nostres famílies, que crec que és molt bonic, realment, és algo molt bonic.
I tu què vas estudiar?
Jo dret.
Dret?
Sí, vaig fer dret, vaig començar inclús en un despatx, però volia compaginar-ho quan vaig veure que era absolutament impossible si el que volies era dedicar-te i fer-ho igual de bé com havien fet els teus antecessors.
Home, clar, la veritat és que els aromes que hi ha quan treus pa del forn o quan estàs amassant pa i està llevant i estàs... Això no és el mateix que estar en un despatx, eh?
En absolut. O sigui, la dedicació que et comporta i el gratificant que és veure quan al final totes aquelles hores et donen un resultat tan bo, no? I que la gent al final després també t'agraeix tant, no té res a veure.
Gerard, tu ets el més jove de tots tres o què?
Crec que sí. Sí, potser, no? Jo sóc la quarta generació, en el meu cas, i també, bueno, el mateix que ells. També he estudiat Administració i Direcció d'Empreses, vaig estar un temps a un despatx també provant, però realment no em va agradar. I el que m'agradava era, doncs, la continuïtat de l'empresa familiar, que ja des del meu avi jo l'he viscut i sí.
Clar, vosaltres tres teniu una cosa important, a part de que, diguem-ne, que us heu posat al món de la família flequera, i és que tots tres esteu a la IGP de Pa de Pagès Català.
Així és.
Que això en parlarem d'aquí una estoneta. Crec que és una d'aquelles coses interessants perquè, clar, com deien, no? I Marc, tu que vens del món del gran consum, clar, quan diem pa, moltes vegades, clar, depèn de qui li preguntem, segurament que ens donaria moltes definicions, no? Hi ha gent que quan li dius pa és, ah, sí, allò que anem a buscar a les 8 de la tarda i que està calent, aquelles barres, no? Us en recordeu d'aquella època que vam tenir de les baguettes, allò...
El boom de la baguette.
Sí. Ara tenim un altre boom molt millor, no? Que és aquest boom, diem-ne, instaurat, de que ara es parla molt, hi ha molta cultura del món del pa, no? De masses mare, de repòs, de qualitat de la farina...
Sí, per nosaltres jo crec que és un moment molt dolç, perquè ara realment qui és panarra de veritat està valorant molt el pa que s'està fent a determinades fleques, i tot i que és un consum de proximitat, sí que és veritat que la gent ara quan té temps se'n va i es desplaça a buscar el pa que vol, no? I crec que, bueno, ara és el moment nosaltres de potenciar-ho i de treballar amb cereals que possiblement doncs la indústria no pot treballar, i treballar d'una manera que s'està reconeixent, que ara realment la gent ho valora.
Clar, per exemple, hi ha una cosa molt important en tot això, i és que abans, vosaltres que veniu, com dieu, diguem-ne, de generacions anteriors, heu viscut, no?, aquelles jornades intempestives que feien els pares o els avis, que, de fet, molts no els coneixiu gaire bé, perquè eren d'aquells que començaven a treballar a les 11 de la nit. Això, avui en dia, amb la tecnologia que tenim, com a mínim, feu més bona cara. Ja no deu començar a les 11 de la nit i plegar a les 9 del matí, o encara sigui algun de vosaltres.
No, en el nostre cas, afortunadament, tenim un equip molt potent de gent que treballa amb nosaltres, i la tecnologia et permet controlar molt més els moments de treball, de descans, etc. La professió de forner és molt més agraïda ara que fa uns anys. I, a més, també... Per mi, una mica la diferència entre anys enrere i ara és que podem treballar amb millors ingredients. És una mica... Hem recuperat la manera d'interpretar el pa que tenien els nostres avis i els nostres besavis, però amb l'ingredient actual, que és molt millor, i la tecnologia actual que ens permet oferir un producte de molta més qualitat.
Sí, totalment d'acord. Nosaltres, en el nostre cas, igual. Fins fa poc treballàvem de nit encara, però canviar-ho ha sigut un canvi molt, molt gran. Realment és el que diem, que abans ser forner, ara també t'ha d'agradar, però abans era una situació de treball molt dura, era un ofici dur. I avui en dia, bueno, t'ha d'agradar, però es fa molt amè. La veritat és que amb la tecnologia d'avui en dia podem treballar. Nosaltres actualment comencem a les 5 del matí. És matinar, però no es treballa a les 11 de la nit i plega a les 9 del matí.
Jo matitzaria que la tecnologia no només ens dona una millor vida, una major conciliació, si arribem a conciliar algun dia, perquè a mi em costa, però vull dir, també és que la tecnologia ens està donant unes fermentacions molt més llargues, amb unes qualitats organolèptiques molt més bones, que abans, sense aquesta tecnologia, les fermentacions tan llargues pues, tampoc es donaven ni es podien donar.
I control, sobretot, no? Perquè avui en dia, amb la maquinària que hi ha, això, per exemple, ens passa també a la cuina, no? Ara que es parla tant als restaurants o a les cuines de productes fermentats, una cosa és fermentar-ho com sigui i ja sortirà, no? Que llavors els que feien cerveses artesanes fotien aquells hazers, no? I en canvi ara dius, home, tinc un aparell que li poso la temperatura, li poso el temps, li poso el grau d'humitat, clar, i ara em puc aixecar a les 5 del matí o a les 6 i posar a coure aquelles peces que fa una estona que he acabat de preparar.
No? El tema de la conciliació és important, però el que és rellevant realment, que és una mica el que deia la Georgina, a dia d'avui s'està oferint un producte que en la vida s'havia fet jo crec que a Barcelona i a Catalunya. O sigui, estem fent uns pans amb unes farines molt interessants que ens donen uns productes i uns matisos, i una mica això lliga amb el moment dolç aquest que es parla. O sigui, fins ara a tot se li deia pa, ara jo crec que podem diferenciar tranquil·lament entre aquests pans ràpids, poc fermentats, cuits de pressa malament, aquests pans que senten malament, amb aquests pans de llarga fermentació, de qualitat, amb bon ingredient, bona cocció que fan, que senten molt bé i que fan que jo tinc clients que han vingut a casa i han dit, ostres, gràcies al teu pa puc tornar a menjar pa, perquè el teu pa em senta fantàstic. I és una mica per això que diuen els meus companys. Bon ingredient, llarga fermentació, bona cocció.
És com tu, no?, que vens de la cuina i el menjar que es cuina a poc a poc i fa xup-xup, no?, és el que és més bo. Doncs jo crec que amb el pa se li podria aplicar també.
Us imagineu funyir un pa amb aquesta música de gypsy jazz de, amb la guitarra? Wow. No sé qui és aquest. En Dani Jiménez ens ho dirà aquí una estona. Qui és aquest Dani Jiménez? No és en Johnny Depp, eh? En Johnny Depp no, eh? Que no? No. Johnny Depp, hosti, tu.
El tema musical als obradors dona per molt, eh?
Eh que sí?
Sí, és veritat.
Allà a Olot en tenim un que fa tortells d'anís i sempre posa jazz. No sé si vosaltres què sou de música, què us agrada més?
Depèn de les elaboracions.
Depèn de l'estat de l'anímic,
eh? Una fleca amb reggaeton? No ho sé, eh?
Et sorprendries,
sí.
Eh?
Sí?
Afortunadament, una de les coses bones que té l'ofici de forner és que és molt integrador. Tens molta gent de molts orígens diferents que s'integra en l'ofici de forner i, per tant, això també es manifesta en els gustos musicals dels obradors.
Sí. Mira, en Dani diu, Trio Manouche, eh? Trio Manouche. Oh, que bé, fantàstic. Escolteu una cosa, què va representar per vosaltres estar, diguem-ne, i embrancar-vos-a en aquest projecte tan fantàstic de la IGP Pa de Pagès Català?
Doncs ja fa molts anys que... No sé quants anys exactament fa que es va de la IGP, 4, si no recordo malament... I realment jo crec que ha sigut un punt més de diferenciació, com comentava el Marc i la Georgina abans, no? Realment doncs és un segell que no el pot tindre tothom, la gran indústria per descomptat no, i el que busquem és diferenciar-nos de tot aquest pa de fermentació ràpida i de cocció malament i de que el pa realment, el de la IGP, pues, senta bé a la gent, i això... Tothom, jo crec que coincidim els tres de que tenim molts clients que venen i realment diuen, ostres, és que jo no menjava pa, però és que des de que vinc a comprar la vostra fleca, menjo molt de pa. No menjo una mica... No, és que torno a menjar molt de pa.
Sí, jo, de fet, comparteixo clients amb la Georgina. Perquè et venen i diuen, escolta, conec un forn del carrer Balmes, tal, fleca Balmes, sí, perfecte, ens entendrem. Perquè a mi m'agrada, o sigui, a mi m'interessa molt aquests clients, que una mica tu deies, no, a mi m'agrada el restaurant, aquells clients que persegueixen bon pa i bons forns. Aquests clients són els que ens ajuden a desenvolupar la categoria i ens ajuden a desenvolupar aquesta cultura del pa i aquesta cultura de l'alimentació saludable.
Per exemple, va, comencem pels ingredients, no? Però hem d'anar desgranant aquest pa de pagès. Quin és l'ingredient bàsic, la farina? Què feu? On la trobeu, aquesta farina? Quina farina és?
Bueno, la farina de blat, concretament. Ha anat modificant-se una miqueta ara el tema de la regulació, s'ha ampliat una miqueta. Es pot utilitzar també farines molturades a la pedra i se li pot inclús posar, si es vol, una miqueta de sègol.
Que clar, és que hi ha una cosa important aquí, que, i moltes vegades, ara, per exemple, mira, jo avui que venia de la muntanya cap aquí a trobar-vos amb vosaltres, veia els camps i deia, ostres, que curiós que és, no?, que, diguem-ne, en un lloc com els que som, no?, sigui l'Empordà, sigui més cap al sud, sigui a la Garrotxa, que es cultivi tant, diguem-ne, de cereal, i en canvi, a vegades, tan poc cereal que sigui per fer pa, diguem-ne, per nosaltres mateixos, no? I jo crec que cada vegada n'hi ha més, no? És a dir, la gent també se'n dona compte que quan té bon pa, bons blats, blats antics, sabé que es recuperen, el sègol, per exemple, dius, ostres, això li dones un valor afegit, no només al pa, sinó també al pagès o la pagesa que el cultiva.
Sí, clar. Sí, hi ha molt interès en aquest sentit en tancar el cercle, no? Una mica tota la indústria alimentària està entenent la importància de que, fins i tot pels propis pagesos, si ells saben que el cereal que ells conreen acaba amb un pa de pagès català, amb una indicació geogràfica protegida i amb un client de proximitat, tot això realitza molt més. S'està fent molta feina, fins i tot des de la Generalitat, per intentar convertir tota aquesta indústria, però encara hi ha camí per treballar en aquesta línia.
Una altra cosa, un altre ingredient, és l'aigua. Eh? Ara que es parla tant d'aquests mesos, diguem-ne, de la sequera i això, l'aigua també és important. I mireu, tot i que estiguem a Barcelona, que moltes vegades un podria pensar, ui, l'aigua de Barcelona, no? Fa molt poquet vaig estar amb un gran, diguem-ne, coneixedor d'aigües minerals naturals i això, i va dir, una de les millors aigües per beure és l'aigua de l'Aixeta. Una altra cosa, després ja parlaríem de quin tipus de duresa i tot això, no? Però vosaltres, no, l'aigua és diguem-ne, és interessant i no teniu cap problema amb l'aigua de Barcelona, no?
No, Nosaltres, particularment, nosaltres utilitzem l'aigua de l'aixeta tant per fer les amassades com per refrescar la massa mare, que hi ha molts maniàtics que, ostres, per la massa mare utilitzar aigua embotellada perquè no...
La calç, no?
Sí, no sé.
Et diré que jo crec que va per zones, a Barcelona. Vull dir, hi ha zones on tu veus un got d'aigua i en el, quan, el gust ho pots notar més o menys. Jo, personalment, a la meva fleca no tinc cap problema i és molt bona. En canvi, cap a la zona que per on visc, ho noto més. No m'agrada tant. O sigui, jo crec que va per zones.
Ho intentar-la reposar una mica.
Clara, parlàveu de la massa mare, no? Això també és una cosa que ara tu agafes l'Instagram o agafes alguna aplicació d'aquestes de xarxes socials i veus molta gent que ara fa massa mare i que t'ho ensenya. No? Sí. Clar, és important la massa mare.
Molt, molt. De fet, nosaltres una de les... Nosaltres l'any passat vam tenir la sort de guanyar el premi al millor pa de pagès de Catalunya i ho vam aconseguir. Jo, una de les coses que dic és gràcies als patrons de refresc de la massa mare, que vam estar veient com els podíem anar millorant i això és el que ens va donar la clau. Ara també et dic, la massa mare és un ingredient més, és un preferment més i depèn una mica el resultat que vulguis aconseguir amb la peça. Una massa mare pot ser molt interessant, però a vegades pots treballar amb un polish, a vegades pots treballar amb una pasta fermentada, a vegades... O sigui, és... No hem de ser talibans de cap solució, m'explico?
Què és això del polish? Perquè a mi el polish sembla que m'estiguis parlant d'un tubo de la Vespino que tenia quan jo era jove.
Són preferments. Tu pots treballar amb diferents preferments per intentar aconseguir diferents textures al final o diferents notes organolèptiques de gust. Això és tot.
Al cap i la fi, com un amic meu que feia cervesa, deia, se li ha de donar una mica de sucre a uns bitxets, sí, no? Perquè generin, ell deia... petarrets, no? Sí. Que això és del que es tracta. Sí. Clar, una altra cosa és la forma, no? El pa de pagès català, la IGP pa de pagès català, us marca unes mides del pa, no?
Sí.
Com és? Pa de 4 quilos...
Pot ser ha de ser rodó, pot ser de diferents tamanys, poden haver tres tipus de pa de pagès, seria el petit, el mitjà i el gran, hi ha uns pesos que estan estipulats i sempre ha de ser rodó i es pot o bé marcar o bé a l'hora d'enfornar girar.
Aquí hi ha una cosa important i ara els explicarem una cosa, no? L'altre dia vaig venir a aprendre a fer pa de pagès català a casa teva, allà al Forangil, i no és fàcil allò de funyir i d'anar picant per fer els plecs, de marcar?
No, marcar. A casa meva sempre ha sigut típic del pa de pagès de marcar-lo.
Sí, és curiós, que és veritat... A casa meva no, A casa meva sempre girava.
Sí que és veritat que depèn després de l'època o de la quantitat de feina que tinguis o del forner que tinguis, doncs els marques o no els marques, No sempre es fem marcats. Però el meu avi era sempre un maniàtic de que el pagès té que anar marcat, el pagès té que anar marcat. I sí que és veritat que té una característica al marcar-lo que no tothom ho sap fer. Normalment queden uns forats, la típica...
Sí.
Que tothom tenim el mateix problema, que el pagès té un misteri que queden forats a dintre i no sabem per què. Però per molt, jo crec que molt problema és pel tema de marcar-lo.
És com marcar el panet de Viena, que ja no en queden de marcadors de Viena.
Igual, és la mateixa marcada, però fer-ho amb panet petitet o el pagès gran.
Marc, vosaltres què feu? Marqueu o no marqueu?
Nosaltres
com a
cuixina.
També?
Sí, sí.
Us ho copieu, vosaltres dos?
No, però bueno...
Com que teniu la mateixa clientela...
Sí, ells són un gran obrador i són un referent, sens dubte, però no, suposo que són escoles de fer, maneres de treballar i cada obrador va assumint el seu estil, que és una de les coses interessants que parlàvem. Al final, el pa del Gerard, el pa de la Georgina o el meu pa no acabaran sent mai del tot igual. I són pans que conviden a la gent a gaudir d'aquesta cultura del pa i a disfrutar d'un producte que fa que els àpats siguin molt més rodons.
Clar, de fet, jo crec que aquesta, diguem-ne, és la grandesa d'un producte tan humil com el pa, no? És a dir, que tothom utilitza farina, aigua, sal... i posant-hi un petit percentatge de farina de sègol, fent un repòs d'una determinada manera o l'altra, hi ha variacions. I això, diguem-ne, des d'un punt de vista, diguem-ne, culinari i científic, ho trobo una passada, és una bestialitat, no?
És viu.
El pa no és la típica que diuen els avis, no? És que el pa està viu. I és l'explicació, és l'única manera d'entendre això, és que el pa és una cosa viva.
Clar, de fet, està viva fins que la posem al forn, no? Sí. Però hi ha una cosa molt important que n'heu parlat i m'agradaria allò que ho comentéssim, no? Que és el tema del repòs de la massa, no? Aquestes llargues, diguem-ne, fermentacions de la massa i tot això, per fer que un pa tingui aquest punt, diguem-ne, de ser digerible, no?
Sí, sí, sens dubte. Bueno, i també a nivell organolèptic, a nivell de salut, a nivell de tot, o sigui, els formatges, les cerveses, tots els fermentats demanen el seu temps. I jo que fa 5 anys que estic aquí, una de les primeres coses que mestres forners em van explicar és per fer bon pa una cadira. I llavors, doncs crec que és molt important que la gent entengui la importància de seure's, de que la cosa fermenti bé. I hi ha una cosa que tu abans has dit, vaig anar a l'obrador del Gerard a fer pa, a aprendre a fer pa. Jo et diria, fer pa un dia és molt fàcil. Fer bon pa un dia, amb el Gerard al costat, cap problema. El que costa i el que realment té mèrit i el que dels equips que tenim a casa per mi és remarcable és fer pa
la regularitat.
Cada dia bon pa. I aquí és on la gent ha d'entendre, i això els francesos ho fan molt bé, l'orgull de l'artesà. Perquè tenir un bon artesà que et sàpiga fer bon pa cada dia, hosti, això és una cosa que a nivell de país ens hem de fer valorar molt.
Clar, una altra de les coses, per exemple, també que s'ha dit i que moltes vegades podrien dir, hosti, hi ha més literatura o no, per exemple, que és allò de el pa cuit amb llenya. Vosaltres què opineu de la llenya? O què opineu, diguem, jo no sé si ara amb quin forn teniu cadascú, però al cap i la fi el tema del forn és una cosa, diguem-ne, important. Mira, no pot ser un pa, diguem-ne, pa de pagès català amb el forn de casa normal i corrent.
Per mi el que és important és que el pa estigui cuit amb sola, amb una pedra, bona pedra, que estigui calenta i que et pugi el pa. Com tu escalfes la pedra, si és amb llenya, si és amb gas, si és amb... Per mi, aquí, personalment, considero que no és tan important. Uh-huh. Nosaltres, en el nostre cas, tenim un forn amb una molt bona sola que ens dona una bona pujada del pa, però l'energia que faig servir és gas, en aquest cas.
Mm-hmm. S'ha mitificat una mica el tema del forn de llenya, perquè com que antigament els forns eren de llenya i es mitifica molt que com el pa d'abans no hi ha res i abans es feia amb llenya, jo crec que aquí hi ha hagut com una barreja de conceptes. Però clar, totalment...
És que ara em fas pensar, Georgina, amb allò de sempre el d'abans era millor, no? O sempre, aquest any fa calor, res, això, no? Sí. Abans, jo me'n recordo que quan fa fred, ui, quin fred que fa, ui, res, abans vam estar no sé quants... Bueno, no? Sempre abans, el d'abans era millor que ara.
Sí, heu de pensar que els nostres avis feien pa amb el que podien. O sigui, als anys 30, als anys 40, el tema de l'alimentació de la població i el pa està darrere, és la base de l'alimentació i ho ha set durant molts i molts anys ja des dels egipcis. Hosti, clar, o sigui, les grans revolucions europees estan darrere del preu del blat i del preu del pla. Llavors, quan hi ha hagut hambrunes, la gent, el pa... Per tant, en èpoques de postguerra o que en Europa ja s'ha passat gana, hosti, es feia pa amb el que es podia. Per tant, una mica el luxe que tenim ara de poder triar les farines i poder fer el pa recuperant aquella manera de fer però amb l'ingredient que tenim ara, això és un privilegi i com a societat ho hem de valorar moltíssim.
Mm-hmm. Clar, hi ha una cosa que és molt important en tot això i és vosaltres que veniu d'una, podríem dir, d'una feina tan ancestral com és aquesta i tan artesana com el pa, que és el futur, no? Vosaltres sou molt joves, em sembla que tots tres sou més joves que jo. Si us fes aquella pregunta de on us veieu d'aquí 10 anys, que alguns de vosaltres fa menys de 10 anys que esteu, diguem-ne, allà a l'ofici, a on us veieu d'aquí 10 anys? Perquè, clar, per exemple, tu, Gerard, fa molt poquet que allò, valent o inconscient, no? Però has, diguem-ne, has reformulat, has fet una fleca pensada, diguem-ne, ja, jo sempre dic, amb el segle XXI, no? Molt diferent a la fleca segurament que tenies.
Sí, nosaltres hem fet un gran canvi, més que res perquè nosaltres abans érem forners, i el meu avi només feia pa. Va ser dels primers a Barcelona que va començar a fer magdalenes i alguna coseta, però abans un forner només feia pa i quatre coques de forner i ja està. Clar, nosaltres ja... El meu pare ja va començar a fer molta bulleria, algo de pastisseria, i ara nosaltres... He tingut la sort que he conegut a la meva parella, que és l'Esther Real, que és pastissera, i amb això sí que hem fet un canvi molt gran a la botiga, que volem tocar una mica tot, perquè al final jo crec que el nostre futur és tindre menys botigues, o sigui, tornarà a ser el que era amb els nostres avis, una empresa més familiar, però que hem de diversificar una miqueta més l'oferta de producte que tenim. Al final, nosaltres, si només venguéssim un tipus de pa, com feia el meu avi, amb tres diferents formats, doncs segurament tindríem problemes. Avui en dia el Marc ho ha dit, no? Molts cops amb aquesta tertúlia, podem escollir les farines, podem donar un valor afegit en el pa o en altres productes, com amb la bulleria. Nosaltres fem bulleria creativa, tant a la pastisseria també, que abans realment pastisseria feies un braç de gitano, en bulleria feies un croissant. Mm-hmm. Avui en dia aquest és el nostre poder, no? Que podem oferir molt producte, molt diferenciat de les grans indústries, i jo crec que d'aquí 10 anys pues, potser ens trobarem tots i direm, ostres, doncs teníem 3 o 4 botigues i potser només ens en queda una, però realment és un negoci familiar que ho tenim molt ben controlat tot i podem oferir la qualitat, que és el que crec que els tres anem buscant, sobretot la qualitat del producte.
Menjar poc i pair bé, no?
Exacte.
Georgina, i tu què? Com ho veus aquí 10 anys?
Doncs jo no em veig massa més lluny, eh? Jo el que vull és realment continuar posant-me al dia en funció dels temps que corren, no? És a dir, nosaltres sempre hem tingut només una fleca i no tinc cap intenció de fer-me gran.
Per cert, perdona, vosaltres sou els que vau parir el pa de Sant Jordi?
Bueno, el meu pare, concretament. Sí, mira. Va ser ell qui, per encàrrec del gremi, li van dir a veure si tu pots inventar alguna cosa i així els flaquers poder celebrar el dia de Sant Jordi. Li va trigar 2 anys en donar amb la peça i al final un dia es va despertar a la migdia i va dir crec que ho tinc i mira, i al final va sortir un pa que els flaquers han agafat amb moltes ganes i amb molt de carinyo i cada any el fan i la veritat és que ara mateix ja al carrer hi ha molta gent que celebra el Sant Jordi amb la rosa, el llibre i el seu pa.
Mm-hmm. Marc, tu què? Com et veus aquí 10 anys?
Bueno, en el nostre cas jo et diria que dependrà una mica del que la gent vulgui. La meva, sens dubte, Montserrat Fornés és un projecte de vida per mi. Montserrat era la meva àvia i una mica compartim els tres que hem agafat l'empresa familiar perquè volem. El meu pare no va triar ser forner, s'hi va trobar. Jo no. Jo he estat uns quants anys fora i quan el meu pare deia, ostres, em sembla que m'ho traspassaré, que no sé què, que no sé quantos, vaig dir, deixa'm fer 4 números, jo crec que hi ha camí. Per tant, la nostra aposta per aquesta nutrició, per aquesta salut, està molt clara. Jo tinc l'esperança que els nostres clients estiguin molt orgullosos de la feina que fem i ho valori moltíssim i que la nostra ciutat estigui a favor de tot això. Però on serem d'aquí 10 anys ens ho marcarà, com qualsevol empresa, el que vulgui el nostre client.
Ui, ara està sortint aquí un carro ple de pa de pagès català. Uf, aquestes hores és que Déu-n'hi-do. I clar, el pa de pagès català és molt bo per menjar així tal qual. Mira, hosti, quina olor. Però, no sé, no, jo no sé si cuineu vosaltres o no amb pa. Perquè jo sí que ho faig, però no sé vosaltres.
A mi em falta temps. M'agrada molt la cuina, m'agrada molt, molt, molt menjar. Però em falta temps.
Quantes hores té el teu dia?
Pues, menys de les que voldria.
Clar, això ens passa molt, eh? Ara no tenim temps per res, no? Volem fer moltes coses, no tenim temps. Clar, no tenim temps. Però cuines, Georgina.
Lo bàsic. No tinc temps de fer el menjar que feia la meva àvia, que es passava tot el matí
però
cuinant.
Però sí que menges pa.
Molt. Pa menjo molt.
Pa, jo crec que els tres són molt panarres. Sí, sí.
Gerard, tu fots una sopa de farigola, eh? Va, explica'ls amb aquest parell.
Home, m'ho va ensenyar el Pep Noguer, no us dic res més.
Ha d'estar bona segur, llavors.
Molt, molt bona, la veritat és que sí.
No, la veritat és que hi ha una cosa molt curiosa. Jo que sóc, diguem-ne, una mica, diguem-ne, que m'agrada molt arribar moltes vegades les coses al límit, us en recordeu allò també tan típic de dir, hosti, el pa bo dura molt, no? Un dia vaig agafar un pa de pagès d'aquests catalans, d'aquests grossos, vaig dir, a veure aquí, a veure cap a on arribem, no? I, hosti, és d'aquests pans que el pots tenir gairebé tranquil·lament una setmana. Amb la bossa de pa, que jo no sé, això si s'ha tornat a instaurar, no? Lo de venir amb la bossa del pa a la fleca a comprar el pa, però aguanta, és un pa que aguanta, eh?
Sí, sens dubte. O sigui, el pa, diguem, s'asseca per osmosi, per contacte amb la humitat de l'aire. Llavors, la crosta protegeix d'aquesta osmosi. Un bon pa ben cuit amb una bona crosta dura molt més. Si, a més, és un pa amb llarga fermentació i massa mare, fa que la molla tingui millor textura i, per tant, conservi molt més bé. Si el protegim bé d'aquesta humitat, un pa d'aquests de quilo i mig té una vida llarga a casa. Sí, sí. El que passa és que s'acaba molt ràpid, eh?
Clar, s'acaba. Sí. Home, voleu, mira, ens queda un minutet, però l'altre dia vaig fer una cosa que crec que és una manera de donar valor a aquest pa que tenim aquí davant, que ens han posat, perdoneu, però no direm el lloc, però són molt punyeteros, aquesta fleca que estem, perquè ens han deixat el carro de pa de pagès a un metre, que ens ve l'escalfor per una banda, però tota olor d'aquest pa. Per donar valor al pa, perquè moltes vegades el pa, per exemple, en un restaurant t'arriba tallat i no preguntes on és, no? Diuen la llangonissa de cal no sé què, el xai de no sé quantos, i el pa diuen pa, i ja està. Però us agraden les mandonguilles, les molt. Pilotilles que hi ha a la Garrotxa?
Sí? Molt, molt.
En sabeu fer de pilotilles o no, vosaltres? Les feu?
És com fer pa d'hamburguesa, però...
Sí? agafeu un pa de pagès d'aquests que tenim aquí, pa de pagès català, l'obriu pel damunt, li traurem una miqueta de motlla, teniu unes bones pilotilles o mandonguilles amb una bona salsa, amb aquella picada, les poseu a dins del pa, i poseu un bon formatge. Mira, tenim formatge també que teniu de les DOPs i les IGPs catalanes, sí. Un bon formatge al damunt, l'emboliqueu una miqueta o foteu al forn. Teniu un pa de mandonguilles.
Espectacular.
Que, mira, fem una cosa. El pa ja el tenim aquí. Algú de vosaltres que vagi a buscar unes bones mandonguilles, algú en té casa? Jo ja vaig a buscar el formatge mentrestant. Què us sembla?
Fem-ho, no? Vinga, som-hi.
Sí? Escolteu, moltes gràcies per avui donar-nos aquesta, diguem-ne, visió del pa de pagès català. Avui hem parlat amb la Georgina Crespo, de la Fleca Balmes, amb en Marc Casamitjana, de Montserrat Forners, i en Gerard Gil, del Forgil. Llarga vida al pa.
Igualment.
Salut.
Gràcies.
Salut. Gràcies.
De Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui, una frase de Bàrbara Costiguian, que diu: en els records de la infància d'un bon cuiner o cuinera hi ha una gran cuina, una estufa, una olla a foc lent i una mare. Esperem que hàgiu gaudit amb aquesta fonda i ja ho sabeu, que d'una a dues ens trobareu sempre aquí, amb l'olla bullint. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran. Visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem gran.
que al teu costat.